Ràdio Calella. Ràdio Calella. 107.9 FM.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant en clau política i encara amb temes que coegen del darrer ple. Un d'ells és l'anunci de que Mercadona busca empreses interessades en ocupar l'espai que ara tenen on ara tenen el seu supermercat. També comentarem les polèmiques paraules de l'alcaldessa Candini quan va assegurar en el ple que sap que hi ha regidors que no van votar en els pressupostos participatius. Esquerra ho troba lamentable, ja que qui vota o no vota és una informació protegida. Parlem de bones previsions turístiques per l'estiu, que a l'agost podrien ser del 100% a la comarca. I avui comença un festival que porta força gent a Calella, forces turistes. Comença l'Screaming. I expliquem que GestAigua va tenir un error informàtic ahir i va enviar desenes de missatges de text a alguns dels seus clients en comptes d'un de sol, avisant de falsos controls de l'aigua. I de l'aigua passarem a la llet perquè el Banc dels Aliments vol que cap nen de Catalunya es quedi sense poder beure com a mínim un litre de llet a la setmana. Doncs bé, comencem, com dèiem en titulars, l'empresa Mercadona busca interessats en ocupar la superfície comercial que deixarà buida. La cadena de supermercats valenciana es traslladarà de forma imminent al nou establiment que està construint a la part alta de la Riera Capaspre i ara busca empreses interessades en les instal·lacions d'uns 1.500 metres quadrats que són de la seva propietat i on hi ha desenvolupat la seva activitat comercial en els darrers anys.
Segons va explicar dilluns el tinent d'alcaldia de Territori, en resposta a una pregunta del regidor d'Iniciativa Els Verds, Mercadona està sondejant el mercat principalment d'empreses dedicades també a la venda de productes de consum. Jordi Sitjà va explicitar que aquesta és la informació que Mercadona ha fet arribar al Consorci Calellenc. Busquen altres cadenes de supermercats, però no descarten que s'hi puguin obrir altres activitats.
Ells continuen expressant la voluntat de buscar un operador, en principi de supermercat, però si no d'algun altre tipus, un gimnàs, pensem que és un equipament de 2.000 metres quadrats i, per tant, tot i que hi ha una part del que està ocupant avui Mercadona, hi ha entre 450 i 500 metres que no són d'ells i que, per tant, això immediatament es desvincularà de qualsevol activitat futura que hi pugui haver-hi. Ells ho van llogar amb una tercera persona, amb un propietari, per poder ampliar en el seu moment, però el que és el seu establiment, continuen fent gestions per trobar un tipus d'operador, per una qüestió de lògica de funcionament, pugui ser probablement un supermercat.
Mercadona obrirà un nou supermercat amb accés directe amb vehicle des de la Riera Capaspre.
I no deixem de parlar de qüestions que es van tractar, que es van parlar en el darrer ple municipal, va ser aquest dilluns, i enmig del debat plenari, concretament en el punt relatiu a la moció dels tres partits de l'oposició sobre els instruments de participació, es va produir un intercanvi de paraules que van tenir el regidor d'Esquerra, Àngel Badalló, i l'alcaldessa a partir d'una afirmació inicial que va fer Montserrat Candini.
L'alcaldessa va constatar públicament en sessió plenària que hi ha regidors de l'oposició que no han votat en els processos participatius endegats pel consistori. Ho va fer en el marc del debat de la moció que Esquerra Republicana, la CUP i Iniciativa van presentar demanant una revisió dels instruments de participació de què s'ha dotat el municipi. L'escoltem al moment.
Plan de participació ciutadana, sisplau. Si fins i tot persones que han presentat aquesta moció no han participat en els pressupostos participatius.
Els prego que no criminalitzin els regidors que no van a votar en els diversos processos participatius. Cadascú té una raó o una altra per anar o no a votar. Crec que no és motiu de criminalitzar res, si anem o no anem a votar. Per tant, els demano respecte en aquest sentit. I també els llenço unes preguntes que no vull que em contestin, però que miren qui vota, perquè els interessa saber qui vota i qui no vota. no hi ha una protecció de dades que garanteixi que el vot és secret?
Jo no he criminalitzat, jo he constatat una dada, només res més. Si criminalitzar és això, que deu ser el text de la pròpia moció en el qual s'explica de la manera que s'explica. I és evident que hi ha protecció de dades, que no és així, com en tantes altres coses d'informació que tenim aquí dintre del govern i que tenim dintre l'Ajuntament. Això és evident.
Doncs bé, la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Cristina Gómez, ha titllat aquesta situació d'un episodi lamentable.
Gómez ha reprovat les paraules del tot desafortunades de l'alcaldessa, tot assenyalant que publica una informació que és confidencial i que està sotmesa a la normativa de la Llei de Protecció de Dades.
Que els regidors vagin o no vagin a votar, doncs és evidentment un exercici lliure, com ho és per tota la ciutadania de la nostra ciutat, i que té molt poc a veure, molt poc a veure, amb la voluntat amb la qual es presentava la moció, que era doncs intentar treballar conjuntament diferents fórmules, diferents mecanismes, diferents eines, en definitiva, per millorar la democràcia a la nostra ciutat. Una cosa és aquesta discussió, l'altra cosa és portar la discussió o intentar assenyalar els membres de l'oposició fent una utilització, com deia, d'una informació que és confidencial i que forma part de la protecció de dades i, per tant, ens semblen del tot desafortunades aquestes afirmacions.
L'alcaldessa ja va garantir dilluns mateix que l'administració local tracta i processa aquestes dades com tota la resta segons els requisits de protecció.
I en relació al seu paper com a cap de l'oposició, el paper de Cristina Gómez com a cap de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, posat en entredit per l'alcaldessa quan va afirmar que la funció l'està exercint el regidor d'Iniciativa, Cristina Gómez s'ha desmarcat de la polèmica.
No vull entrar a aquest tipus de valoracions perquè crec que realment la nostra feina, bé, es demostra i s'intenta fer per altres vies, no? Els noms, en aquest cas, em semblen absolutament secundaris i em sembla una discussió o un intent de desgast i un intent de portar la discussió pública cap a un terreny en el qual, doncs, a mi personalment no m'interessa gens i, per tant, no penso fer cap valoració en aquest sentit.
Esquerra Republicana és el grup majoritari de l'oposició a l'Ajuntament de Calella amb 4 regidors. De fet, el càrrec de cap de l'oposició no està recollit com a tal al reglament orgànic municipal que estableix l'organització de la corporació municipal i les funcions de qui la composa.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. L'ocupació turística per aquest estiu serà d'un 90% de mitjana en els mesos de juliol i agost, una xifra similar a la de l'estiu de l'any passat, del 2016, segons ha avançat el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera.
Segons Noguera, l'ocupació podrà fregar el 100% sobretot durant el mes d'agost.
Bé, en aquests moments, i ara ja podem dir que un cop ja ha passat aquesta primera setmana de juny, el nivell d'ocupació es manté força alt i la previsió que esperem de cara a juliol i agost, certament també pensem doncs, que pot seguir una miqueta de la línia de l'any passat. Per tant, hem de creure doncs, que estem en una línia diguem-ne molt positiva en el nivell d'ocupació.
D'altra banda, el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme s'ha referit a les conclusions de l'estudi sobre la reputació online de les platges de la demarcació de Barcelona que es va presentar ahir al Far de Calella. Noguera reconeix que tot i tenir bones platges i oferir un bon servei, l'assignatura pendent és la promoció digital de la destinació turística de la costa maresmenca.
Reflexa una miqueta aquesta necessitat doncs, d'utilitzar molt més les xarxes socials, d'utilitzar tots aquests mitjans online que d'alguna forma avui en dia estan al nostre abast per pujar molt més la reputació de les nostres platges. Tenim, diguem-ne, uns bons serveis en general, tenim, diguem-ne, una bona ordenació de platges, però ens faltaria aquest retoc final de promoció, de saber aprofitar doncs, tots aquests mitjans que estan al nostre abast i dels nostres clients per aprofitar-los al màxim.
Recordem que aquest estudi elaborat per la Diputació de Barcelona posa una nota global del 8,54 en quant a la reputació online que tenen les platges de la demarcació, entre elles les de Calella.
Doncs ja que hem parlat d'ocupació turística, una activitat que porta força gent a la ciutat de Calella i que comença avui dimecres és una nova edició de l'Screaming Festival que organitza Toro Records.
El Festival de Música Rock and Roll dels anys 50 arriba a la seva 19a edició amb un cartell de luxe i després d'haver estat nominat als Metropolitan Music Awards en la categoria de millor festival del 2017. Un reconeixement que finalment no va arribar, però que deixa un bon sabor de boca als responsables de l'Screaming Festival, ja només per haver estat nominats entre els millors festivals del món del gènere del rock and roll. El festival d'aquest any comença avui dimecres i s'allargarà fins diumenge. Entre els diferents concerts també hi ha previst un homenatge a Elvis Presley i al rei del rock and roll amb motiu dels 40 anys de la seva mort.
Doncs avui en parlem i ho fem amb Carlos Díaz, que és responsable de l'empresa organitzadora de Toro Records. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, què ens espera en aquest Screaming Festival que comença avui mateix dimecres? Carlos, què tenim aquest any?
Doncs cada any tenim una mescla, un abanic molt ample d'artistes que fan aquests estils dels 50, del primer rock and roll, però que són a la vegada de diferents dècades, no? Tenim des de bandes de nois bastant joves, de Suècia, Itàlia, inclús bandes de Polònia, fins a artistes que ja triomfaven als anys 50.
I a quins noms podem trobar en el cartell? Nosaltres, potser aquesta música, li parlo ja des de la més absolut desconeixement a vegades d'aquest tipus de grups, però vostè, Carlos, que sí que en sap i que sí que els coneix, expliqui'ns la importància dels grups que venen.
Sí, aquesta música ha tingut sempre, cada dècada, ha tingut algun moment àlgid o algun artista que ha arribat més enllà del underground, no?, en el que està situada. Per exemple, al final dels 70, al principi dels 80, hi havia un artista que es diu Robert Gordon, de Nova York, que va triomfar aquí amb moltes cançons, però especialment una que es deia el Rockabilly Boogie, que va sonar a tot arreu, per exemple, no? Doncs aquest artista el tindrem aquest any al festival.
Ahà.
És un exemple, no?
Déu-n'hi-do. Quants grups passen per l'escenari de l'Screaming, Carlos?
Tenim unes 30 bandes.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. 30 bandes, i com dèiem, variades, però que tots els aficionats del gènere suposo que les gaudiran moltíssim, no?
Exactament. La gent que està dintre del circuit o de l'estil sí que els coneixen i es desplacen en part pel cartell, no?
I tant. Hem llegit que hi ha un homenatge a l'Elvis Presley. Això és així, Carlos?
Sí, una cosa molt important que és per nosaltres un dels originadors de l'estil i de fet és així, no? És un dels que va empènyer la joventut a rebel·lar-se contra l'establishment i crear estil, no?, de música va ser l'Elvis Presley. Llavors es dona la circumstància de que aquest any es compleix el 40 aniversari de la seva mort. Uh-huh. Llavors és que aprofitant la avientesa, no?, i la connexió amb la nostra música, fent una mena d'exposició a la fàbrica dedicada a ell.
Ah, molt bé, un atractiu més que complementa aquest Screaming, no?
Exactament, sí.
Ah, pel que fa a la previsió de gent que hi assistirà, Carlos, com ho tenim aquest any, això? Va en augment o com tenim la previsió d'assistència?
Bueno, ara així per les entrades venudes i reserva d'utilitat sembla que estem més o menys en la misma quantitat que cada any, perquè és un estil musical que és molt difícil crear nova afició, no? I després també tenim molta competència. De pensar que el festival que compiten amb nosaltres es fan en lloc com Las Vegas, no? Que són destins amb molt d'atractiu, no? Però estem més o menys, o sigui, en el que refereix a entrades a la fàbrica, cada any se mouen entre 1.500 i 2.000, però llavors està tot el que fem gratuït al carrer, que això és pràcticament impossible de quantificar i que ve també molta gent.
I tant, i a més que a vegades la gent que participa en aquest festival i que ve a escoltar els concerts estèticament també se'ls identifica, eh? Quan els veiem, la gent de Calella, els veiem pel carrer, veiem, dir, mira, aquests són de l'Screaming.
Sí, hi ha una part que és evident que venen per festival, però també moltes vegades sorprendria si veiéssiu la gent que té un aspecte normal, no?, entre cometes, que també ve al festival, no?, perquè he de tenir en compte que és un estil que va sortir fa ja pràcticament 70 anys, va sortir als anys 50 del segle passat, no? Llavors, això comporta que n'hi hagi gent de diferents generacions que és afinada a l'estil. I, per tant, clar, és difícil imaginar una dona de 70 anys vestida de pinac, no?
Sí.
És més una cosa de gent més jove que li agrada demostrar l'estil musical que viu, no? Mm. Però també hi ha molta gent adulta que no us sembla per res i assisteixen al festival i estan a Calella tots aquests dies, no?
Mm, i tant, que això també és una cosa positiva per a la ciutat, el fet que la gent que ve a participar d'aquest screaming, que ve a escoltar els concerts, s'està uns dies fent turisme a la nostra ciutat, fent també un retorn cap a la ciutat de Calella.
Sí, d'això es tracta. La veritat que és emocionant, quan veus al Facebook especialment com la gent interactua i queda en tal lloc de Calella per conèixer i després van recomanant restaurants i ja portem ja 19 anys de festival, no? I la gent no es coneix, cadascú té el seu lloc preferit de la ciutat, no? I es recomana als altres, sí.
I tant, només que 19 anys, que ara comentaves, Carlos, de seguida estan dits, però déu-n'hi-do, sí. Això vol dir que hi ha una història i una tradició aquí darrere important.
Exactament, és tota una vida, n'hi ha gent que ha trobat parella al festival i ara venen amb el fill de 18 i 19 anys o 15 anys, no? Mm. Sí, és molt especial per nosaltres.
I tant. Doncs com dèiem, avui dimecres comença aquesta nova edició de l'Screaming. Avui mateix què és el que tindrem? Quines són les primeres notes que sentirem a l'escenari, Carlos?
Doncs tenim aquesta nit, normalment comencem més suau, perquè és la primera nit, tenim quatre bandes i tenim tots els estils. Tenim una banda de Barcelona que és en Blas Picón, per exemple, que fa estudia deep blues amb harmònica i ja després n'hem canviat d'estils durant la nit.
Doncs que avui comença, com dèiem, aquest festival, a partir d'aquí doncs unes quantes nits amb música d'aquest estil que ara comentàvem, el rock and roll dels anys 50, i li agraïm moltíssim al Carlos Díaz de Toro Records que ens hagi atès aquesta estona a l'Infovespre i que ens ho hagi explicat, i li desitgem molta sort en aquest Screaming Festival del 2017. Carlos, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella, Twitter @RadioCalellaTV.
Seguim endavant a l'Infovespre, canviem ara de qüestió. L'empresa municipal Gestaigua demana disculpes per un error informàtic que ha provocat que molts usuaris hagin rebut més d'un missatge d'alerta sobre la típica ensarronada d'una empresa d'osmosi que es fa passar per Gestaigua i fa anàlisis de l'aigua a la llar per acabar venent una màquina de depuració d'aigua.
Avisos d'aquests n'hi ha periòdicament i sovint. Cada cop que es detecta que algú es fa passar per tècnic de Gestaigua amb la finalitat de vendre una màquina d'osmosi. Però aquest cop l'empresa pública, en comptes d'enviar un sol missatge d'alerta, n'ha enviat fins a 15 a alguns usuaris. Des de l'empresa expliquen que ha estat un error informàtic puntual que ja ha estat solucionat.
Doncs aprofitant aquesta qüestió, Gestaigua ha tornat a recordar, tal com deixava clar en aquests missatges d'avís ciutadà, que ells no fan cap tipus d'analítiques a l'aigua dins de les llars.
El gerent de Gestaigua, Elias Serra Vinyals, ha avançat que han posat en mans dels serveis jurídics de l'empresa la situació per actuar contra les empreses que fan servir el nom de Gestaigua.
Això és un tema jurídic, els nostres serveis jurídics estan treballant aquest tema per veure com es pot arribar a finalitzar aquesta actuació en nom nostre, no? Llavors és un tema que s'està treballant de veure de quina manera es podria anar contra aquestes empreses pel fet de que parlin en nom nostre.
Serra Vinyals ha explicat en què consisteix l'estafa.
Els veïns han avisat que hi ha una empresa o diverses empreses que van per les cases dient que el nom nostre, més que res que el nom nostre, fent analítiques a les aixetes de la casa, no? Llavors, en principi, nosaltres no tenim res a veure amb cap d'aquestes empreses i que l'aigua que surt l'aixeta garanteix totalment la qualitat, la garantia de la qualitat. Es compleixen les normatives vigents, hi ha una legislació molt concreta sobre el tema de l'aigua, evidentment aquesta aigua també. Hi ha les farmacèutiques que realitzen unes inspeccions per comprovar que l'empresa realitza les analítiques corresponents.
Gestaigua és l'empresa pública mixta coparticipada entre l'Ajuntament i Sorea.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I hem estat parlant d'aigua i ara canviem de líquid, canviem de beguda, parlem de la llet, perquè el Banc dels Aliments, amb el suport de l'obra social La Caixa, posa en marxa a partir del proper dilluns una campanya que es diu Cap nen sense bigoti. Es tracta d'una campanya de recollida de llet que es fa per tercer any consecutiu per repartir-la entre les famílies més vulnerables. Els impulsors s'han marcat com a fita aconseguir, com a mínim, 1 milió de litres de llet, que és la quantitat que es va recaptar l'any passat.
Segons dades oficials, un de cada 4 nens catalans no poden consumir 1 litre de llet setmanal, que és la quantitat que recomanen els nutricionistes, ja que els aporta aproximadament un 20% de les necessitats proteiques, a més altres nutrients com vitamines i minerals. El director del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó Viles, ha comentat que a l'estiu encara hi ha més dificultats per aconseguir tenir llet als magatzems.
El que es tracta és de recollir aquest aliment important en un període en què en el banc se'ns fa més complicat, perquè durant l'estiu és més complicat aconseguir aquest aliment, i per això demanem a la ciutadania col·laboració per aconseguir el que seria per nosaltres l'ideal, que cada família, que cada nen, que cada jove d'aquest col·lectiu doncs pogués prendre el que es recomana amb una dieta saludable, que és com a mínim 1 litre de llet a la setmana.
Malgrat que en l'anterior edició del Banc dels Aliments va distribuir 5 milions de litres de llet, encara no es pot garantir aquest consum mínim aconsellable per arribar als més de 37.000 menors d'entre 1 i 16 anys que tenen. Lluís Fatjó Viles destaca que la crisi per molta gent encara no ha passat.
Encara que hàgim sortit de la crisi, doncs estem davant d'una situació d'un col·lectiu important de gent que continua tenint una situació molt precària. No? Nosaltres ens dirigim al seguiment més dur d'aquest col·lectiu, que estem parlant d'un col·lectiu d'unes 215.000 persones a nivell de tot Catalunya, menys del 3% de la població, que és la que està en la situació de més vulnerabilitat. Vulnerabilitat amb tots els factors, l'alimentació és un d'ells, però també tota mena de necessitat que tenen.
La campanya, que recollirà tot tipus de llet líquida en pols o condensada, acabarà el 23 de juny.
Doncs, dites totes aquestes informacions, totes aquestes qüestions, passem a la previsió del temps.
Jornada de cel serè que continuarà demà, dijous, de cel serè o poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos i fins a migdia i de nou al final del dia. La temperatura mínima serà similar o lleugerament més baixa i la temperatura màxima serà lleugerament més alta. La visibilitat serà bona o excel·lent amb algunes boirines matinals. Fins a mig matí el vent serà fluix i moderat.
Doncs ho deixem aquí, fins aquí l'infovespre d'avui dimecres, dia 7 de juny. Trobaran més informació a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i també a les xarxes socials Facebook i Twitter. I com sempre acabem l'infovespre amb una cançó, amb un tema musical. Avui és l'aniversari de Toti Soler. Va néixer tal dia com avui a Vilassar de Mar, guitarrista, compositor i cantant català que destaca en la música contemporània i en la nova cançó. L'escoltarem amb un tema que es diu Cançó de Suburbi, que ell interpreta a la guitarra i a la veu l'acompanya Sílvia Pérez Cruz. Endavant, Toti Soler, que avui és el seu aniversari. Nosaltres acabem aquí. Molt bona nit.
M'estim l'or d'escanyolida que de la fàbrica recent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virulada, gent d'amanida i de berenar, i una donzella espitregada, i una cançó que fa plorar. I la veu mil que l'aire ensenya, un front valent i un ull esclau, que va amb la gorra i l'espardenya, el forcellet i el vestit blau. Aquí jo veig que el món se m'obre, fred i terrible com l'amor, i és tan mesquina i és tan pobra la campaneta del meu cor. Dels llagoters fuig la corrua i en el meu rostre no hi ha vel i em puc mirar l'ànima nua sense cap mica de recer.
m'estimo, l'horta desolada, el presseguent sopit que es mor i l'arengada flotejada, porró de sang, tomàquet d'or. Jo vaig seguir la vostra dèria, homes estranys de bon ascens, que tornareu a la misèria una miqueta més content. Durin els mals, durin les penes, llàgrimes, rosa, perla i vers, duri aquest cor i aquestes venes, duri aquest ull que no veuré. És vestit francès que el goig estripa, dansa per mi, home lleial. Vine i fumem la nostra pipa damunt de l'herba virginal. Digue'm les vives meravelles del teu turment, del teu treball. Sota el concert de les estrelles anem fumant. Tranquil·lament.
Ràdio Calella. Sense 107.9 FM.